Bon dia. La situació financera de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles centra el debat electoral de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Deutes hi han de ser-hi, però els que hi ha a les Planes no. Els que hi ha a les Planes no. No. Ara bé, el dia que fem la loteria, si m'he equivocat, del mateix modo que dic això, vindré, senyor Eduard, xapó.
Ha faltat molta comunicació, ha faltat molta transparència i ha faltat, sobretot, molta confiança dels regidors cap a l'alcalde Eduard Llorà.
És una pena que en un poble tan petit hagin sorgit acusacions, qui és de fora, qui no és de fora, els d'aquí, els d'allà.
Són els candidats a les Planes d'Hostoles, Jordi Joan Fageda del PSC, Marc Puig, Estimem les Planes, i Pablo Odell de Junts per Catalunya, tot plegat en declaracions al debat de Ràdio Olot i Olot Televisió sobre el municipi. Els candidats al PSC, Estimem les Planes, acusen a l'alcalde Eduard Llorà de mala praxi, mentre que el candidat de Junts diu que els 700.000 euros de deute són per culpa de la Generalitat, perquè no ha abonat les subvencions esperades. De seguida coneixem més detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dilluns plujós 22 de maig de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Precisament parlem d'Eduard Llorà, que ha trencat el seu silenci. L'alcalde de les Planes d'Hostoles insinua que el PSC s'ha presentat a les eleccions municipals per interessos urbanístics i exigeix al seu cap de llista que deixi d'assetjar-lo a ell i a la seva família. En successos, aquest matí ha mort el passatger davanter d'un turisme en una sortida de via Ridaura. La víctima tenia 16 anys. El conductor, de 20, que no tenia permís de conduir i també ha donat positiu al test d'alcoholèmia i drogues, ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. En matèria d'eleccions municipals, Junts per Olot vol seguir potenciant l'esport olotí per l'augment de disciplines esportives i esportistes federats. Ho farà amb un pla d'actuacions on detallen algunes de les inversions que farien en diverses instal·lacions de la ciutat. Esquerra Olot aposta per crear una oficina d'habitatge per millorar l'oferta de lloguer a la ciutat. La candidatura de Josep Quintana ha criticat la falta de compromís de l'actual equip de govern. Per la seva banda, la CUP Olot vol prioritzar la pacificació dels entorns escolars i governa. Des del partit també han explicat que la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública obliga en un termini de 15 dies a que l'Ajuntament mostri la informació tècnica de la pacificació als entorns escolars. El PSC vol una variant 2+2. Afirmen que amb aquesta proposta pacificarien l'Avinguda Sant Jordi i s'evitarien possibles accidents i embussos, millorant així la seguretat i la fluïdesa del trànsit. I Olot Més proposa cobrir la plaça de Braus. Asseguren que aquesta proposta permetria donar més possibilitats a aquest edifici de la ciutat i també dinamitzar el centre d'Olot. Fora de la capital de la Garrotxa, Junts per Sant Feliu de Pallerols vol habilitar el camí d'accés al santuari de la Mare Déu de la Salut. La candidatura encapçalada per Quim Andrés també proposa recuperar el pla especial de la ribera del riu Brugent. A Ridaura, Som Ridaura impulsaria la integració de l'ATM de Girona si governa. El partit encapçalat per Anna Vegas el qualifica com a gran objectiu. També creuen que el centre cívic ha de tancar la seva etapa històrica de desús i obres per una nova marcada per l'activitat al centre. Sales a prop vol revitalitzar la participació al poble. Sales de Llierca, la candidatura encapçalada per Violeta Alberó, prioritzarà les trobades assembleàries entre els veïns i les veïnes si acaben governant. Fora de la política, més d'un centenar de persones tallen l'Avinguda Sant Jordi en homenatge a Toni Fité, un dels membres més actius de l'associació No és un vial. L'entitat ha recordat la seva figura coincidint amb el primer aniversari de la seva mort. En cultura, el Festival Cornamusant posa de relleu la bona salut del sac de gemec. Segons el músic i formador Xavier Pallàs, l'interès per la cornamusa ha anat en augment gràcies a l'esforç d'aquests festivals. En esports, fita històrica al Club Tenis Taula Olot escriu la pàgina més exitosa de la seva història. El club aconsegueix un triple ascens històric i el primer equip competirà a la màxima categoria estatal. I en futbol, el Bos de Tosca goleja el Parets gràcies a 12 minuts brillants i acaba guanyant per 4-1. El conjunt groc va marcar els 4 gols en els 12 primers minuts de la segona meitat. Amb aquesta victòria, el Bos de Tosca té peu i mig a seguir un any més a la primera catalana.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Seguirà el dia inestable, ennuvolat o tapat. Alguna pluja al matí, sembla que no seran fortes, però a la tarda i al vespre sí que podrien ser més abundants, novament cap a la zona oest i sud de les comarques gironines, no tant cap a la costa, no tant cap a l'Empordà. Seguirem fins dimecres ben bé amb aquesta situació de ruixats, algunes tempestes, i la temperatura pujaria de 2 a 4 graus, la neu també pujant cap a 2.400 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 22 de maig de 2023, parlant de la situació financera de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, que va centrar el debat electoral de Ràdio Olot i Olot Televisió sobre el municipi. Els candidats del PSC i Estimem les Planes acusen l'alcalde Eduard Llorà de mala praxi, mentre que el candidat de Junts diu que els 700.000 euros de deutes són per culpa de la Generalitat, perquè no ha abonat les subvencions esperades.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Amb un to respectuós, però amb dures paraules, així va desenvolupar-se el debat de les eleccions a les Planes d'Hostoles de Ràdio Olot i Olot Televisió. Els candidats de Junts i els independents Estimem les Planes, Pablo Odell i Marc Puig, aquest últim al govern municipal fins fa poques setmanes, van creuar-se acusacions de poca transparència i electoralisme al voltant del deute d'uns 700.000 euros contret recentment per a l'Ajuntament. El candidat d'Estimem les Planes és Marc Puig.
Com a regidor de l'oposició, jo participo en els plens.
Sí.
I en el ple, que es va fer a principis de març,
es va
rectificar aquesta carta,
sí,
i es va demanar aquest crèdit.
Vale.
Però fins al dia d'avui, aquest deute, jo i els 5 regidors que han plegat, érem del tot inconscients que hi havia aquesta despesa.
Vale, pues...
Fins que arriba el moment que hi ha aquesta carta del Ministeri.
Qui li va retreure aquestes acusacions és el candidat de Junts per les Planes a aquestes eleccions, Pablo Odell.
En el moment que Junts surt del govern, Esquerra Republicana penalitza els pobles dirigits per Junts, i no els deixa de pagar les subvencions que promet, sinó que les retrasa. I els obliga a agafar un crèdit, que és el que després dispara el deute. I això ha estat una cosa d'aquesta primavera. El que passa és que quan es posa en clau electoralista i Marc passa a l'oposició, necessita justificacions.
Per la seva banda, el candidat del PSC a les Planes, Jordi Joan Fageda, va proposar una auditoria si arriba el govern del municipi per conèixer l'abast de la situació financera a l'Ajuntament.
Vull anunciar solemnement que si la candidatura que aquest salt té majoria suficient per governar, el primer que es farà serà una completa auditoria de tot l'Ajuntament per conèixer la realitat dels números. Nosaltres no som d'aquests.
Durant les seves intervencions, els candidats d'Estimem les Planes i el PSC van acusar l'actual alcalde, Eduard Llorà, de diverses males pràctiques que han fet augmentar el deute de l'Ajuntament.
Deutes hi han de ser-hi, però que hi ha les Planes no. El que hi ha les Planes no. No, 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 no. Ara bé, el dia que fem la loteria, si m'he equivocat, del mateix modo que dic això, vindré, senyor Eduard, xapó. Ara de moment no puc dir-ho, perquè no m'ha ensenyat ni un número, no m'ha rebut, no m'ha dit res.
Ha faltat molta comunicació, ha faltat molta transparència i ha faltat, sobretot, molta confiança dels regidors cap a l'alcalde Eduard Llorà.
És una pena que en un poble tan petit hagin sorgit acusacions, qui és de fora, qui no és de fora, els d'aquí, els d'allà, s'hagi acusat de corrupte un company amb el que s'està treballant colze a colze i del que tenies tota la confiança, participis d'una llista on se te fan confiança i també deixis tirat i creïs aquest caldo de cultiu perquè després, doncs, en certa forma, es puguin reclamar uns comptes i reclamar unes responsabilitats que en la majoria dels casos són creades per un afany electoral. No?
Els candidats a l'alcaldia de les Planes van admetre que la polèmica del deute de l'Ajuntament no havia afectat negativament el dia a dia del municipi, si bé van lamentar el creuament de crítiques creuades entre els membres de les diferents llistes electorals arran d'aquesta situació. Precisament en aquesta línia, Eduard Llorà trenca el seu silenci. L'alcalde de les Planes d'Hostoles insinua que el PSC s'ha presentat a les eleccions municipals per interessos urbanístics i exigeix al seu cap de llista que deixi d'assetjar-lo a ell i a la seva família. En una nota de veu difosa per WhatsApp entre els veïns del poble, l'alcalde justifica el deute de l'Ajuntament i carrega contra els qui l'acusen de falta de transparència, informa Gerard Puigdemont.
En un àudio de gairebé 13 minuts i mig, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, que abandonarà la política a partir de la setmana vinent, diu que la dimissió dels 5 regidors de l'equip de govern es va produir perquè van intentar engegar una moció de censura contra ell per beneficiar un dels candidats a aquestes municipals i no se'n van sortir. Nega que hi hagi hagut opacitat i recorda que totes les inversions es van aprovar. També nega falta de transparència i llença aquest missatge al candidat Marc Puig, que en aquest mandat ha estat regidor de Comunicació i Transparència.
És curiós també que les persones responsables de la transparència, avui candidats a l'alcaldia de les Planes, siguin els mateixos que diuen que no hi havia hagut transparència. Són els mateixos que expliquen que no sabien. Són els mateixos que estaven a les decisions, que havien votat a les decisions i que se n'entraven de les decisions. I a més eren els responsables, no només de comunicar-les internament en el grup, sinó també externament. I per cert, també han sigut els responsables de recollir els premis i reconeixements a la transparència que l'Ajuntament de les Planes ha tingut aquests últims anys.
Llorà diu que si s'ha produït el deute és perquè les subvencions que esperaven s'han endarrerit i que s'ha estipat més augmentar la pressió fiscal sobre l'Ajuntament que no pas traslladar-la als veïns i veïnes amb augment d'impostos. Però on carrega més Eduard Llorà és contra el PSC. Insinua que darrere la candidatura de Jordi Joan Fageda podrien haver-hi interessos urbanístics.
Avui aprofito aquest àudio per desvetllar una conversa que tinc amb el seu número 2 a la candidatura, el qual em demana la requalificació urbanística des de Poca Farina fins a Vista Alegre, per tal de fer una macrourbanització de luxe i poder-se beneficiar dels plusvàlues que això generarien a les seves propietats. En aquell moment nosaltres vam dir que no. Vam dir que això no entrava dintre el que nosaltres estàvem disposats a acceptar. I per tant ho vam deixar, va ser un no rotund. No ho vam deixar sobre la taula perquè ni tan sols ho vam arribar a plantejar. Que curiós, que mesos després veiem una candidatura on hi ha 5-6 persones els quals poden tenir interessos en que això sigui una realitat. I la meva pregunta és molt senzilla. El PSC ha presentat una candidatura per especular urbanísticament a les Planes d'Hostoles? El PSC ha canviat la seu de Catalunya per la seu de corrupció a les Planes d'Hostoles?
Llorà també acusa Fageda d'assetjament a ell i a la seva família.
Posaré un exemple. El senyor Jordi Joan em pot deixar d'enviar escrits a casa meu? No hi és benvingut a casa meu. No hi té res a fer a casa meu ni amb la meva família. Que no s'hi acosti més. No en tenim cap necessitat d'haver d'aguantar aquest tipus d'assetjament. En política no tot s'hi val. Unes actituds que personalment valoro com a molt mesquines. I per tant demano, sisplau, que se'm deixi fora a mi, però sobretot a la meva família, de qualsevol tipus de debat polític i qualsevol tipus d'assetjament com el que s'ha vingut fent els últims mesos.
L'alcalde de les Planes ha avançat en el mateix àudio que en els propers dies faran públics els números i tots els detalls que ha portat l'Ajuntament a aquesta situació.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Un apunt de successos al passatger davanter d'un turisme mor aquest dilluns al matí en una sortida de via Ridaura. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a 6:45 i s'han desplaçat fins al lloc dels fets, al punt quilomètric 1 d'aquesta carretera. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme amb dos ocupants ha sortit de la via i ha bolcat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort el passatger davanter del vehicle. El conductor, que ha donat positiu al test d'alcoholèmia amb 0,58 mg per litre expirat i drogues, ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons els Mossos d'Esquadra, el conductor tampoc tenia permís de conduir. Arran de la incidència s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions de bombers i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 58 les persones que moren en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La víctima tenia 16 anys i el conductor ferit 20.
L'informatiu del migdia.
Més temes, entrem en matèria d'eleccions municipals, ja recta final per arribar a la crida als comicis d'aquest diumenge 28 de maig. Comencem parlant de Junts per Olot, que vol seguir potenciant l'esport olotí per l'augment de disciplines esportives i esportistes federats. Ho farà amb un pla d'actuacions on detallen algunes de les inversions que farien en diverses instal·lacions esportives de la ciutat, com en el Camp del Morrot o el de Sant Pere Màrtir. Anil Puigverd.
L'equip encapçalat per Pep Berga presenta un pla d'actuacions amb l'objectiu de continuar potenciant l'esport a Olot. Des de Junts afirmen que volen seguir donant suport a les diverses associacions i clubs de la ciutat. Per això, en cas de sortir escollits aquest diumenge, prometen realitzar millores en alguns equipaments esportius, com per exemple ampliar els vestidors del camp de futbol de Sant Pere Martí i el Morrot i renovar també els del camp de futbol de Sant Roc. A més, també volen destinar un espai exclusiu per a la gimnàstica artística. El candidat de Junts Olot és Pep Berga.
Es necessiten bones instal·lacions. La ciutat ha anat progressant aquests anys doncs, amb millors instal·lacions, però realment aquest proper mandat doncs, que comença doncs, encara n'hi ha que falten. Hi ha esports doncs, que no ho tenen ben resolt, esports que han crescut molt, com la gimnàstica o com és el cas del ciclisme.
Un dels projectes que també volen tirar endavant en els propers 4 anys, a part de la piscina municipal coberta, és la primera fase de millora de les instal·lacions esportives de l'estadi municipal d'Olot, entre d'altres.
De Junts passem a parlar d'Esquerra Olot, que aposta per crear una oficina d'habitatge per millorar l'oferta de lloguer a la ciutat. La candidatura de Josep Quintana ha criticat la falta de compromís de l'equip de govern en aquest àmbit de la ciutat durant els darrers 4 anys. Els republicans han situat l'habitatge com una prioritat i una urgència. Ens dona més detalls en Guillem Guardiola.
Esquerra Republicana d'Olot ha assegurat que la inversió en habitatge serà la prioritat per sobre de la mobilitat si guanyen les eleccions municipals. La candidatura proposa mobilitzar uns 200 pisos com a mínim perquè entrin al mercat de lloguer. Segons el partit, a Olot hi ha uns 1.800 pisos buits i cal destinar-hi diners públics perquè tinguin preus més econòmics. La membre de la llista, Susana Pagès, defensa la creació d'una oficina d'habitatge.
El fet de destinar ajudes i inversions directes a l'habitatge, i és per això que crearem l'oficina de rehabilitació d'habitatges, una oficina destinada precisament a ajudar a la rehabilitació, incentivació, perquè tots aquests pisos entrin dins el mercat de lloguer. Aquesta oficina tindrà un pressupost propi.
Esquerra Republicana d'Olot ha confiat que el govern de l'Estat espanyol continuï fent passos endavant per aconseguir que la Sareb mobilitzi els pisos buits que té a Olot. El partit ha assegurat que si entra l'alcaldia destinarà el pressupost de l'Espai Cràter uns 4 milions d'euros en habitatge.
En matèria de mobilitat, el PSC Olot vol fer una variant 2+2. Afirmen que amb aquesta proposta pacificarien l'Avinguda Sant Jordi i s'evitarien els possibles accidents i embussos, millorant la seguretat i la fluïdesa del trànsit. A més, el partit també té altres iniciatives en matèria de mobilitat, com l'ampliació de la rotonda de la Rodona o una remodelació de l'Avinguda Santa Coloma, Pere Ubach.
Segons el cap de llista del PSC Olot, Josep Guix, una de les necessitats actuals de la ciutat és la construcció de la variant. Afirma que és imprescindible per pacificar l'Avinguda Sant Jordi fins a la carretera de les Tries i proposa un format 2+2.
Nosaltres la proposem aquesta variant de 2+2 perquè pensem que la variant ha de ser una carretera segura, que no hi hagi accidents i a més que doni possibilitats de que el trànsit que ha de passar per aquesta variant doncs no hi hagi embussos, no hi hagi cues, no? Per tant, nosaltres la reivindiquem de 2+2, tot i que ara el projecte l'estan fent executiu de 1+1.
També en mobilitat el PSC vol ampliar la rotonda de la Rodona per encabir-hi un tram de bicicarril. A més, volen remodelar l'Avinguda Santa Coloma, ja que asseguren que ha quedat petita des de la construcció dels túnels de Bracons. Proposen instal·lar més arbres i ampliar les voreres, a més de crear un carril bici mantenint els dos carrils actuals per als vehicles. Finalment, consideren que hi ha trams de la ciutat on seria possible augmentar la velocitat de 30 a 40 o 50 km/h i, per tant, proposen canviar-ne el reglament corresponent.
L'últim partit de la ciutat d'Olot que ha fet una de les darreres propostes durant aquest cap de setmana i aquest mateix dilluns és Olot Més, que proposa cobrir la plaça de Braus. Asseguren que aquesta proposta permetria donar més possibilitats a aquest edifici de la ciutat i també dinamitzar el centre d'Olot. Per Olot Més, la plaça de Braus hauria de ser un espai on duria a terme activitats lúdiques.
Olot Més proposa cobrir la plaça de Braus per tal de donar-li més dinamisme i possibilitats a l'hora de fer-hi activitats. Ho explica Miquel Font, número 8 de la llista d'Olot Més.
Conservaria tots els elements constructius inicials, que són els que li donen valor, i simplement seria una coberta superior sobreposada. A més, és un aforo molt gran, està molt cèntric, per tant, és un edifici de molt bona utilització i que actualment, degut a aquesta situació, doncs, no es pot utilitzar freqüentment.
Olot Més continuaria apostant perquè la plaça de Braus fos un espai per fer-hi concerts o cites habituals a la ciutat, com el circ a la plaça, però inclouria tota mena d'activitats lúdiques. L'objectiu, diuen, seria poder executar aquesta proposta amb fons europeus. Des d'Olot Més també serien partidaris de col·locar-hi plaques solars a la futura coberta de la plaça de Braus. En aquesta mateixa línia, Olot Més proposa estudiar la possibilitat de crear una comunitat energètica local.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter.
no perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Marxem d'Olot per repassar també l'actualitat de les eleccions municipals de la resta de municipis de la nostra comarca, com és el cas de Sant Feliu de Pallerols, que en aquest cas el seu partit, una de les candidatures és Junts, que vol habilitar el camí d'accés al santuari de la Mare de Déu de la Salut. La candidatura, encapçalada per Quim Andrés, també proposa recuperar el pla especial de la Ribera del Riu Brugent. El candidat a l'alcaldia del poble ho ha dit aquest diumenge a l'acte central de campanya a la sala Cales Hermanes.
Junts per Sant Feliu de Pallerols assegura que la candidatura té un ànim de renovar i un esperit de sumar amb totes les persones del poble. La formació ha celebrat aquest dissabte l'acte central de campanya. El candidat a l'alcaldia, Quim Andrés, ha destacat que un dels grans eixos del seu programa electoral gira al voltant de projectes urbanístics com aquests.
I a nivell d'urbanisme hi ha dues peces. Una és obrir un camí que ja existeix, però habilitar-lo perquè de forma restringida i controlada es pugui accedir al santuari de la Mare de Déu de la Salut que tenim aquí al poble i no s'hi pot accedir directament. I el segon és recuperar el pla especial de la ribera del riu Brugent.
El candidat de Junts per Sant Feliu de Pallerols, Quim Andrés, també ha remarcat que l'acompanyament al benestar de les persones de totes les edats és un dels altres grans eixos del programa electoral.
A Ridaura, Som Ridaura impulsaria la integració a l'ATM de Girona si governa. El partit encapçalat per Anna Vegas diu que és un gran objectiu per al municipi. També creuen que el centre cívic ha de tancar la seva etapa històrica de desús i obres per una de nova marcada per l'activitat. Ridaura compta amb dues candidatures per a aquestes pròximes eleccions municipals. Una d'elles és la de Som Ridaura, que sota el paraigües de Junts per Catalunya vol impulsar nous projectes al municipi gràcies a un equip de persones que defineixen com amb experiència i capacitades per treballar pel poble. La cap de llista és Anna Vegas, que ha explicat als micròfons de la televisió i Ràdio Olot que tenen ganes de fer créixer el poble i impulsar nous serveis per als veïns i veïnes. Com a gran objectiu es marquen que Ridaura s'adhereixi a la integració tarifària de Girona.
Ens adheriríem a l'ATM, a la integració tarifària, de manera immediata, perquè valorem molt positivament i que és necessari pel desenvolupament del poble i de les persones disposar d'un ventall de transport públic.
El partit de Som Ridaura també té en ment desencallar i acabar projectes com les obres del centre cívic o la depuradora, ja gairebé enllestida, com va explicar fa uns mesos el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac. Com a gran novetat al poble, el partit d'Anna Vegas vol crear un bar-botiga, servei que consideren que fa falta al municipi. A Sales de Llierca, Sales a Prop vol revitalitzar la participació al municipi. A Sales de Llierca, la candidatura encapçalada per Violeta Albero prioritzarà les trobades assembleàries entre els veïns i les veïnes si acaben governant. Volen impulsar un total de 3 regidories relacionades amb la participació ciutadana, l'educació i la cultura. Sota el paraigües de la CUP, el partit també reivindica l'ús del centre cívic, que consideren que actualment no s'utilitza prou. Aquest dilluns comença la setmana de les eleccions municipals i arreu de la comarca es van coneixent propostes de diferents partits. Un dels pobles més petits de casa nostra és Sales de Llierca, que compta amb 169 habitants i en aquestes eleccions compta amb dues candidatures. Una d'elles és la de Sales a Prop, sota el paraigües de la CUP, encapçalada per Violeta Albero i formada per 4 dones. Les altres 3 són Anna Maria Sirvent, Kera García i Laia Costa. La llista té com a gran objectiu revitalitzar el centre cívic del poble i donar veu als veïns mitjançant trobades i assemblees per resoldre possibles inquietuds durant el transcurs del mandat. Albero explica que tenen en ment impulsar 3 regidories clau.
3 regidories que volem encapçalar, però que es fonamentaran en taules de treball, en comissions. Per tant, parlarem de persones, cultura, participació ciutadana, educació. Parlarem també de territori, doncs Sales és un espai bàsicament de boscos.
A l'acte de Sales a Prop, celebrat aquest diumenge al migdia, al centre cívic del municipi també hi ha participat l'exregidor i el que va ser cap de llista de la CUP Olot, Lluís Riera.
Lluís Amat encapçala la Vall Plural a Cort Municipal. Té 60 anys i viu a Sant Esteve d'en Bas. Amat és mestre de professió, però va aparcar aquesta carrera quan va entrar en política. És l'alcalde de la Vall d'en Bas des del 2015 i diputat de Medi Ambient a la Diputació de Girona des de fa 2 anys. Assegura que s'estima la vall amb bogeria per la seva particularitat. Diu que la Vall d'en Bas és un poble de pobles i per ell no té cap defecte. Entre les seves aficions destaca caminar pel poble i tocar la guitarra. Lluís Amat assegura que la pandèmia no li ha permès acabar alguns projectes i la pagesia i l'habitatge seran una prioritat per a ell si guanya les eleccions.
Tenim tot un projecte iniciat ja a Sant Privat, tenim pendent de compra molt propera aquí en Bas, a Can Marguí, que és per habitatge, sobretot per la gent jove, per la gent en general, per la gent jove en particular.
Toni Arimany és el cap de llista de Junts a la Vall d'en Bas. Té 57 anys i és empresari. Entre les seves aficions hi ha la bicicleta i gaudir de la natura. Diu que el que més li agrada de la Vall d'en Bas és el seu entorn, que qualifica d'idíl·lic, i també en destaca la seva gent pel caràcter i la positivitat que transmeten. Per contra, diu que no se li està traient tot el profit a la vall i en el seu programa creu tenir la clau per tornar-la a dinamitzar. En cas de sortir escollit, Arimany afirma que la seva prioritat és tirar endavant el projecte de la depuradora, que aniria lligada amb el d'una via blava que connectaria els 7 pobles que conformen la vall.
Estem en una època de sequera, que aquí mai de la vida ens havíem pensat que ens podria faltar aigua i estem a un pas, doncs poder recuperar tot al llarg del Fluvià, tot el tram de la Vall d'en Bas, que portés una aigua permanent, que tingués aigua sempre, i amb això doncs donaríem molta més vida a tota la vall.
Lluís Amat i Toni Arimany ja es van veure les cares a les eleccions del 2019, en les quals la llista propera Esquerra va aconseguir una còmoda majoria absoluta.
Lluís Abeli Puigdevall té 59 anys, és administratiu i viu a Oix. Ha estat regidor en l'últim mandat. Aquesta, però, no és la seva única aventura política, ja que també ho va ser l'any 1999. Encapçala la llista de Som Montagut i Oix, municipi actiu. Li agrada l'entorn natural i la vida social del poble, però li preocupa la massificació turística i les actituds incíviques que se'n puguin derivar, especialment amb la gestió de les deixalles. Caminar i estar amb els amics són les seves principals aficions. Lluís Abel vol apostar seriosament per la sostenibilitat i per la redacció d'un nou pla urbanístic que marqui el futur del municipi.
Intentar fer el POUM, que ens queda pendent. Aleshores, també, tal com t'he dit, potenciar o conservar la participació ciutadana i recolzar les entitats que són del poble o que treballen per temes del poble. I també ens preocupa la sostenibilitat.
L'any 2019 a Montagut i Oix hi va haver una participació del 66%, tot i haver-hi una única candidatura.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Deixem de banda l'actualitat marcada per les eleccions municipals d'aquest diumenge per parlar de més del centenar de persones que van tallar l'avinguda Sant Jordi en homenatge a Toni Fiter, un dels membres més actius de l'associació No és un vial. L'entitat ha recordat la seva figura, coincidint així amb el primer aniversari de la seva mort, amb una bicicletada reivindicativa celebrada aquest mateix diumenge.
El 17 de maig de 2022 va morir Toni Fiter, un dels fundadors del Club Ciclista Bas i un dels membres de la plataforma No és un vial. Fiter va ser una persona molt activa i compromesa en la millora de la pacificació viària d'Olot, especialment de l'Avinguda Sant Jordi. En aquest sentit, va ser un dels impulsors de la plataforma No és un vial, que lluita per la construcció de la variant d'Olot i perquè aquest tram de la ciutat recuperi la vida del carrer que hauria d'haver estat sempre. La seva filla Rosa ha assegurat que el seu record continua present i que ara l'objectiu de l'associació està més viu que mai.
Sí, sempre hi ha hagut moltes ganes, però ara pot ser més que mai. Ara que ell no hi és un objectiu marcat de dir, ostres, pare, per tu ho hem d'aconseguir. No pararem i continuarem fins que el meu pare, malauradament, ja no podrà veure el seu somni fet realitat.
Sense perdre l'esperit reivindicatiu de la marxa, a la bicicletada hi han participat companys de la plataforma No és un vial, així com familiars, amics i veïns. Un dels membres de la plataforma, Ramon Busquets, ha lamentat que de moment la pacificació de l'Avinguda Sant Jordi no s'hagi aconseguit.
No ens n'hem sortit de la pacificació de l'Avinguda, les coses s'han anat, com aquell que diu, alentint, a través de la variant, que a veure si podem lograr que no passi com ha passat amb en Toni, que s'han hagut d'anar sense veure ni el més petit resultat de tot el que hem treballat aquests 4 anys.
La bicicletada reivindicativa en homenatge a Toni Fiter s'ha tancat amb parlaments per part dels seus antics companys i amb l'enlairament d'uns globus blancs que han marxat volant cap al cel.
Abans dels esports, agafem el sac de gemecs per parlar del festival Cornamusam, que posa de relleu la bona salut d'aquest instrument. Segons el músic i formador Xavier Pallàs, l'interès per la cornamusa ha anat en augment gràcies a l'esforç d'aquests festivals. L'esdeveniment organitzat per l'associació El Tiler s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un munt d'activitats. El taller de l'Escola de Ministeri Masters i el concert de Rura han sigut un dels actes més destacats.
Amb l'objectiu de promocionar el sac de gemecs i la seva música, Olot ha sigut l'epicentre aquest cap de setmana de la 32a edició del Festival Cornamusam. El músic Xavier Pallàs ha assegurat que no cal patir per l'estat de salut de la cornamusa al nostre país.
Últimament doncs, hi ha una revifalla de tocar el sac de gemecs, també gràcies doncs, a l'esforç de moltes persones, i entre ells doncs, al Festival Cornamusam, i sí que veiem doncs, que cada vegada hi ha més afició doncs, per tocar aquests instruments tradicionals catalans.
La part formativa ha sigut una de les grans apostes d'enguany i en aquest sentit els alumnes de l'Escola de Música d'Olot, acompanyats d'estudiants del centre El Tecler de Tarragona, han assegurat el futur de la cornamusa participant al taller sobre ministres. Un dels altres actes més destacats ha estat el concert de Rura, una formació que ja havia visitat el Cornamusam en els seus inicis i que ha tornat amb una trajectòria molt més madurada. David Foley és membre del grup.
Feel great. We were here a
Estem molt contents d'haver tornat per passar un temps meravellós en un festival meravellós. La sala al Turín s'ha consolidat per segon any consecutiu com l'espai per ubicar-hi les activitats del Cornamusam que s'han celebrat de forma paral·lela a la plaça de Braus.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
1, 2 i 3. Aquests són els ascensos i la fita històrica que ha aconseguit el Club Tenis Taula Olot aquest cap de setmana. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
El club aconsegueix un triple ascens històric i el primer equip competirà a la màxima categoria estatal. El pavelló d'esports s'ha omplert aquest cap de setmana de gom a gom amb motiu de les fases d'ascens a la superdivisió i a la divisió d'honor de tenis taula, on hi han participat un total de 42 equips. Serà l'únic club de la comarca que jugarà la categoria més alta d'un esport a escala estatal el curs vinent.
Olot ha viscut aquest cap de setmana una de les jornades esportives més emotives que es recorden en els últims anys. De ben segur que el 20 de maig de 2023 es mantindrà durant molt de temps a la memòria de totes aquelles persones presents al pavelló d'esports. El Club Tenis Taula Olot ha assolit un triple ascens històric justament l'any del 40è aniversari de l'entitat. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, ha reconegut que el club ha fet història.
Històric, estem desbordats d'emoció, estem molt contents i molt emocionats. La realitat és aquesta. Ha costat, estàvem molt il·lusionats, teníem dos equips participant, volíem organitzar-ho a Olot, ens ho van concedir, hem tingut molta feina en fer-ho, en realitzar-ho, però ha valgut la pena el pavelló ple de gom a gom, celebrant la victòria del doble cens. Això és indescriptible, serà un record per tota la història del Club Tenis Taula Olot.
El cert és que ningú ha regalat res al Club Tenis Taula Olot. La tripleta del portuguès Diogo Pinho, Arnau Pons i Marc Aymel als quarts de final d'aquest dissabte no només s'han desfet del Vic, sinó que ho han fet amb contundència, sense regalar ni un sol set. El Torrelavega ha sigut, sorprenentment, el rival dels olotins a les semifinals perquè els cantàbrics han eliminat un dels favorits a endur-se l'ascens, el Linares. El Torrelavega no ha espantat els garrotxins, que només han regalat un set en tota la fase decisiva i han tombat els cantàbrics amb un altre 4-0. Pocs minuts després també s'hi ha sumat la victòria del conjunt de Primera Nacional i els rostres d'emoció s'han barrejat amb els de felicitat. El portuguès Diogo Pinho va arribar a Olot amb només un objectiu, deixar empremta. Gairebé 3 anys després, la seva petjada quedarà marcada per sempre.
Sabíem que va ser molt difícil. Este equipo era una de las sorpresas y por la mañana ganaba una de las favoritas. Fuimos muy fuertes en todo el partido, fuimos favoritos en todo el partido, lo hemos dominado. Quería dejar huella y después de 3 años, después de 3 fases de ascenso, lo hemos conseguido y la verdad que hoy muy, 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 muy feliz y creo que lo merecemos. Y nada, disfrutar y después ir poco a poco trabajar en pretemporada, pero ahora mismo es disfrutar que es para eso que hemos hoy ganado y ahora es disfrutar y nada más.
El Club Tenis Taula Olot, això sí, no ha pogut coronar-se com el campió de la divisió d'honor perquè aquest diumenge ha perdut 4-1 davant l'Alicant, un resultat totalment intranscendent. L'Olot serà el tercer equip català que formarà part dels 12 millors equips de l'estat espanyol al curs que ve i l'únic a la Garrotxa que competirà a la màxima divisió espanyola d'un esport.
I en futbol, el Club Escola de Futbol Bos de Tosca goleja el Parets gràcies a 12 minuts brillants i acaba guanyant per 4-1. El conjunt groc va marcar els 4 gols en els 12 primers minuts de la segona meitat. Tot i perdre el descans per 0-1, els de Salavedra i Boix van gaudir de més ocasions que els visitants. Mehi, Teti, Pol i Aulines van ser els golejadors. Gràcies a aquests 3 punts, el Bos de Tosca té peu i mig a Primera Catalana a falta d'una jornada. El Club Escola de Futbol Bosc de Tosca arribava al duel d'aquest dissabte davant el Parets amb un total de 9 baixes. Podria semblar una utopia pensar en una victòria davant un conjunt que arribava amb els deures fets i amb una dinàmica ascendent com el Parets. A la primera meitat, ocasions per les dues bandes, les més clares dels locals que no acabaven de tenir el punt de mira afinat per anotar el primer gol. Qui sí que ho va fer va ser el Parets, quan al minut 38, després d'una sortida en fals, el porter garrotxí Sergi Gravalosa, Màster Omar, anotés a ple el 0-1. El segon entrenador del Bosc de Tosca és Jordi Boix.
Ens han vingut a apretar a dalt amb molta gent, llavors hem intentat posar els pivots al seu lloc, intentar els exteriors per dintre, tenir molta gent, llavors hem trobat aquests segons jugadors i hem superat aquesta primera línia de pressió. La segona part ho han sabut encara interpretar molt més bé.
A la represa inicia espectacular del Bosc de Tosca. Quan no es portava ni un minut de joc, Teti assistia a Mejí, que marcava l'empat a un amb un gran xut. El Parets anava de baixada i el Bosc de Tosca de pujada, com ho va fer també Teti Parés per arribar a l'àrea i anotar el 2-1. Un autèntic atac i gol local que es va convertir amb el 3-1 de Pol Serra i el 4-1 de Xevi Aulines, després d'una brillant combinació amb Àlex Darnés. 12 minuts per sumar la victòria més àmplia de la temporada.
A mitja part hem intentat arreglar un parell d'ajustos tàctics que creiem que la primera part no els hem fet correctes. Els jugadors ho han sabut interpretar bé i hem tingut, a diferència de la primera part, doncs, que les ocasions les hem acabat de materialitzar, perquè a la primera part també és veritat que n'hem tingut 4 o 5 arribades molt clares.
El conjunt groc ara suma 32 punts a la classificació, 3 per sobre el Bescanó, pròxim rival del Bosc de Tosca i que marca la posició de possible descens a segona catalana. L'equip garrotxí depèn d'ell mateix i a falta de l'última jornada de Lliga té peu i mig a primera catalana la temporada vinent.
Tu decideixes qui governarà el teu municipi. Nosaltres et mostrem totes les opcions. Ràdio Olot i Olot Televisió copsen el pols de les eleccions municipals 2023. Cada dia, els candidats seuen davant dels nostres micròfons per explicar i confrontar idees. Les eleccions municipals es viuen a Ràdio Olot i Olot Televisió. Ara i sempre, som informació. Aquest dilluns, a partir de 2:15 del migdia, entrevista amb Jordi Gasulla, de la CUP d'Olot. A partir de 7:45 del vespre, el debat de les preses. I a 8:00 del vespre, entrevista a Josep Reig, de Som Tortellà.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 22 de maig de 2023, com han pogut comprovar amb les eleccions municipals com a grans protagonistes, recta final per la crida a les urnes d'aquest diumenge 28 de maig. Més informació, com sempre, al minut a minut, a través de les xarxes socials i el portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.